Diuen que les converses de bar acostumen a ser força relaxades i no hi ha millor escenari que estar aquí esmorzant amb una beguda fresca, amb la calor que fa, amb l'únic català que presideix ara mateix una federació internacional. Senyor Leandre Negre, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Jo encantat d'aquí estar amb tu i prenent una bona cervesa i poder parlar una mica de l'esport.
Queda molt poquet per a que comencin els Jocs Olímpics, una setmaneta. Hem anat parlant amb els esportistes que la paraula que més repeteixen és il·lusió i somni fet realitat. Però des dels despatxos, com es viu uns Jocs Olímpics presidint una federació internacional?
Bueno, primer tinc que dir que estic d'acord amb el que diu un atleta. Jo he sigut olímpic i sempre dic que per un atleta a participar als Jocs Olímpics com si duguessin el Premi Nobel de l'esport. Jo crec que podíem fer un paral·lelisme. L'atleta també es prepara durant 4 anys per arribar a la cita olímpica en les millors condicions possibles. Es passa igual, dintre de l'organització esportiva passa igual. Quan acaben uns jocs ja comences a treballar amb els altres, conjuntament amb el Comitè Olímpic Internacional i conjuntament amb el comitè organitzador.
I a nivell, per exemple, d'horaris, de sistema de competició, tot això també és responsabilitat de la Federació Internacional. Quin pes té en aquest sentit a l'hora d'això, per exemple, del sistema de competició, dels equips que hi han de participar, el número d'equips, dels horaris dels partits?
Bueno, tot això està molt regulat amb el Comitè Olímpic. Pràcticament no hi ha marge aquest moment de negociació. El que sí que és un treball molt conjunt. L'últim responsable és el Comitè Olímpic Internacional perquè és els seus jocs. El que passa és que el Comitè Olímpic Internacional es té que basar amb les federacions internacionals de cada esport, que som els que entenem d'aquell esport i tenim, bueno, a les esquenes ja sempre moltes experiències de totes les organitzacions que muntem, siguin lligues mundials, siguin copes del món, etc, segons cada esport. I nosaltres presentem, tenim que presentar per l'aprovació del Comitè Olímpic Internacional el que sigui, com tu dius, el plan de competició, doncs el plan de competició, els horaris, el no sé què, però sempre ve una proposta nostra i que normalment s'accepta perquè hi ha molt bona comunicació i no crec que aquell moment, a no ser que surti una cosa últim moment que desconeixem la Federació Internacional, que s'adaptem i ho podem canviar.
En els últims dies està molt a l'ordre allò del dia el dopatge d'estat que s'ha destapat en Rússia. I en aquest sentit el Comitè Olímpic Internacional ho va deixar ben clar de que donava, diguem, la responsabilitat última a cada federació internacional. Això és bo per a les federacions?
A veure, de forma general jo crec que hi ha un moviment que és molt favorable des que tenim el nou president del Comitè Olímpic Internacional, el senyor Thomas Bach, de donar més atenció i més responsabilitat a les federacions internacionals. Crec que això és bo. Això s'està implementant. Una altra cosa és ja, particularment el tema aquest tema del dòping és una mica molt més complicat perquè hi ha altres organismes, entre ells la UADA, i que ha tingut el seu rol en tot aquest tema. El problema sempre està amb l'equitat, amb l'equilibri, perquè lògicament es té que sancionar, però l'atleta que de veritat és pur, que ha passat tots els testos, que no s'ha dopat, bueno, tampoc el pots castigar directament perquè l'ha fet amb ell. Llavors s'ha trobat cert equilibri amb això. O sigui, no és que el Comitè Olímpic, crec, és el meu entendre, hagi passat, diguem, la patata calenta a les federacions internacionals, que en una part ens som orgullosos perquè bueno, doncs tenim un problema i ens venen els que directament coneixem molt millor a cada esport el tema del dòping.
Un altre dels temes, i vaig acabant ja, que també està molt candent, és el tema de la Vila Olímpica. Hi ha hagut delegacions com, per exemple, a Austràlia, a Suècia també, que han tret els esportistes d'allà, els han reubicat en hotels. Com a president de la Federació Internacional, què inputs li arriben? Tan malament està el tema de la Vila Olímpica?
Jo no l'he vista, la veritat és que tampoc hem vist la Vila Olímpica, però fins que no entres no veus els problemes que hi ha. Pensa que jo he estat amb 10 Jocs Olímpics, aquest serà el desè. Les dificultats que hem tingut en Rio mai les hem tingut. Han sigut uns Jocs Olímpics, a punt de vista organitzatiu, molt complicats. Molt complicats perquè jo crec que Rio, en el moment d'obtindre la candidatura, va saber vendre-ho molt bé, molt bé. Quan el país i la situació poden ser altres. I a sobre s'ha trobat amb més problemes, sigui doncs la crisi del propi Brasil, van pensar que el tema del petroli podia solucionar coses, el preu del petroli també ha baixat, ha sigut molt complicat. I després han agafat les coses sempre molt a última hora. Penso que són problemes menors que se'ls resoldran, però sí que podem fer, diguem, una crítica en general de que ha sigut uns jocs d'una organització molt retrasada, molt retrasada, i arriba sempre a l'últim moment, coses que no s'han pogut arribar a fer. Jo puc explicar una anècdota perquè veieu com funciona. Rio ha tingut un problema de cash, de fondos, no podia ni pagar el personal organitzador, i va ser el Comitè Olímpic Nacional que va tindre que ajudar-los. S'ha anticipat una sèrie de diners. Pues a pesar d'això, i sapiguent que jo per l'hora del hockey, sabent el hockey, que la meitat dels partits es tenen que fer en llum artificial perquè se juguen en millors condicions climatològiques, les llums les han posat a l'últim moment. Una vegada fet tota la instal·lació, per una falta de previsió. Què ha passat? Al no estar les columnes, les postes de llum i dintre de el propi estadi, se'ls tenen que posar fora, amb la qual tenen que ser molt més alts i amb molta més potència de llum per arribar a tindre els luxes que necessita, a la qual és molt més car. Però a sobre s'han trobat que a fer l'edificació com l'han feta, els camions no poden entrar. I per poder-los posar han tingut que agafar helicòpteros i posar-los en helicòpteros. Con la qual ha sigut la instal·lació de llum més cara de tota la història del hockey.
Déu-n'hi-do. Estem en un bar molt a prop del seu despatx. Ha pres moltes decisions aquí un dia esmorzant respecte a competicions, respecte a coses que es poden millorar aquí en aquest bar?
Jo diria que sí, bueno, potser decisions importants no, però sí que m'he trobat a molta gent i potser alguna idea sí que ha vingut aquí, prenent un bon tallat o un bon cafè. Sí.
Molt ràpidament, s'atreviria a fer-me un podi de la competició masculina o femenina de l'hoquei herba? Per qui aposta?
Bueno, jo crec que en el hockey hi ha unes coses que són una mica clares i seria sorpresa que no passés. O sigui, en homes, en aquest moment, el millor equip és Austràlia. I crec que aquesta categoria ho mantindrà. Lògicament, tant Holanda com Alemanya, jo diria la sorpresa argentina, ara que està molt bé, o Bèlgica pot donar sorpreses. I en noies ja és una aposta quasi segura. Tothom ja pensa si no hi ha una sorpresa majúscula que la final serà Holanda-Argentina. Però bueno, lo maco de l'esport és això. O sigui, jo sempre, com president internacional, m'encanten les sorpreses.
Doncs veurem com acaba la competició, si hi ha aquestes sorpreses. En qualsevol cas, plaer parlarà amb vostè. Leandre Negre, que és el president de la Federació Internacional d'Hoquei Herba. Moltes gràcies i bon viatge cap a Rio.
Espero veure't allà i potser no un cafè o una cervesa, sinó una bona caipirinha a Rio amb tu.
Fet.
Molt bé, gràcies.